11 i 28 minuts, darrera hora d'aquest cel obert d'avui dijous, 21 de juliol del 2011. En alguna ocasió havíem parlat amb Robert Massana, recordem especialment aquella expedició al Choyu, en el qual hi va participar també l'alpinista Sitgetà. Doncs bé, sobre la taula en té una altra de prou interessant, que el portarà a l'Himàlaia xinesa, concretament a un cim de 7.500 metres d'alçada, que es diu, intentarem pronunciar-ho com cal, Mustaq Ata. Quin és el secret d'aquesta expedició, entre molts altres, o quin és algun dels al·licients que pujarà i baixarà amb esquís de muntanya amb dos companys més? En Joan Totosau ha conversat amb Robert Massana a les portes, com dèiem, en aquells moments dels preparatius d'aquesta exposició que ho portarà a l'Himàlaia xinès.
Aquest proper dissabte marxen cap a l'Himàlaia tres muntanyencs del Garraf. Un d'ells és en Robert Massana, amb qui hem pogut parlar, perquè de fet és l'únic, o gairebé l'únic, sitgetà que ha solcat el cim d'un 8.000, el Choyu. Vam parlar amb ell quan va fer aquesta fita, una expedició que va organitzar la Talaia de Vilanova, juntament amb el Centre Excursionista de Sitges. Doncs ara, aquesta vegada, en Robert va una expedició una mica més modesta, però també a un cim interessant. Robert Massana, bon dia.
Hola, bon dia.
Què aneu a fer?
Bueno, doncs anem a fer una altra muntanya, no un 8.000 aquesta vegada, perquè un 8.000 implica doncs, a part de no només l'alçada, però que també la muntanya que anem a fer és alta, però implica doncs un cost econòmic, unes vacances molt més llargues d'un mes i mig mínim, i això doncs avui en dia és difícil, no? Uh-huh. I també doncs anar darrere dels patrocinadors. Llavors anem a fer una muntanya que és més assequible econòmicament, però no vol dir que sigui més assequible per pujar-la, no? Dificultat no en té, és una muntanya que es diu Mustaq Ata. Mustaq Ata, sí. Uh-huh. I està també a Xina, a la serrada del Kunlun, i bueno, té 7.546 metres. No és un 8.000, però quasi arriba, no? Un 8.000. I dificultat és no té cap complicació, només que l'alçada, però nosaltres anem a fer-la amb esquís de muntanya. Uh-huh. És un al·licient que nosaltres hi posem, és una muntanya que és recomanable, diuen que és la més alta del món que es pot pujar íntegrament amb esquís i baixar-la amb esquís, i hi ha muntanyes de 8.000 com l'Everest, com el Choyu també, que es poden baixar alguns trossos o pujar alguns trossos, però no íntegrament des del camp base, no? Aquesta, en canvi, es pot fer totalment íntegra amb esquís de muntanya, pujant i baixant.
D'acord. Anem a l'inici. Qui neu?
Doncs tot això va començar després de com vam anar a fer el Choyu, el 8.000, vam dir, mai més farem una muntanya d'aquest tipus, no? Perquè comporta pues, això que comentava. Llavors, al cap dels anys, després de 6 anys, vam dir, ostres, podríem fer una altra muntanya d'aquestes característiques. Llavors, els 6 ens vam iniciar el projecte, el que passa que mica en mica es va anar diluint la gent, pues, problemes familiars, problemes personals, etcètera, pues vam quedar només dos persones, en el qual vam ser els que també vam iniciar l'expedició del Choyu, l'Andreu Ferrer i jo. Després pues, va vindre més gent, la meva xicota, la Raquel Miravent, i una altra persona, el Josep, que al principi volien venir. Uh-huh. La idea era, entreneu, i si entreneu i esteu físicament perfectes per anar a fer la muntanya, cap problema. Així va ser, el Josep al final sí que estava entrenat físicament perfectament, però va decidir també no vindre per problemes personals. Uh-huh. I llavors hem quedat tres. Hem quedat la Raquel, el Robert, que sóc jo, i l'Andreu Ferrer.
D'acord. I tots tres heu fet una planificació des de quan?
Pues això portem un any i mig treballant.
Un any i mig?
Sí. Uh-huh. I em va començar un any i mig, i amb la tonteria ja vam començar amb la idea d'entrenar per fer aquesta muntanya.
D'acord. Això anàvem a preguntar, per què tant de temps?
Bueno, justament en aquesta muntanya, a més que com que anem amb esquís, uh-huh, l'entrenament es focalitza només en un període de temps molt curt, que és a l'hivern.
D'acord.
Llavors, l'hivern passat, aquest hivern és on també m'està fent més entrenament, però l'hivern ja l'altre, el del 2009, per entendre'n.
2009-2010.
Exacte. Uh-huh. Ja és quan estàvem ja pensant, no? I les sortides que fèiem, bueno, una miqueta era ja pensant en la muntanya, no? Però fins a l'hivern del 2010-2011, aquest últim, doncs no el vam mai decidir al 100%, no? Però sempre sí que hi ha hagut l'entrenament. Per què tant de temps? Perquè el cos l'ha d'acostumar, has d'acostumar els amics que van a la muntanya amb tu, pues que sàpiguen com reaccionen en diferents llocs de la muntanya i en diferents moments de la muntanya. I llavors, bueno, una miqueta és entrenar el cos a passar-se 8 hores, 10 hores d'activitat i el dia següent tornem-hi amb pes i bueno, anar sortint. Realment és sortir a la muntanya i anar amb la consciència aquella que és per anar a fer un 7.000.
D'acord. Aleshores, perquè la gent ens entengui, perquè tu ja ho sabem, però molta gent que ens estigui escoltant potser no ho sap, què és fer una muntanya amb esquí de muntanya? És a dir, que la gent entengui
sí,
això.
Sí, és complicat explicar-ho, no? Però podem dir que tenim...
La gent pensa en l'esquí de fons, moltes vegades, quan es parla d'esquí de muntanya. No és exactament això, oi?
Exacte, no. Podem dir que tenim tres esquís, tres modalitats, així... sense entrar en detall, que és l'esquí alpí, que trobem a les pistes d'esquí, quan la gent va esquiar a les pistes amb els remuntadors, l'esquí de fons, que és aquell que veiem pues, que van caminant amb uns esquís molt estrets, i després l'esquí de muntanya. L'esquí de muntanya és un esquí molt semblant a l'esquí de pista, el que trobem quan la gent va esquiar, el que passa que pesa molt menys, estem parlant d'un esquí d'un quilo, els de pista normalment pesen 2 quilos, etc., depèn del model, és un esquí molt lleuger, en el qual la fixació, la talonera de la fixació s'aixeca, i la bota que utilitzem és una bota rígida, una mica flexible, no és rígida com la de la pista, és una mica flexible amb una sola, la típica sola que trobaríem amb una bota de muntanya. I a part de tot això, a la sola de la fusta de l'esquí, a la sola de l'esquí, li posem una pell sintètica, que se li diu pell de foca, que se li posa i se li pot treure. I li posem per pujar. Llavors nosaltres li posem aquesta pell sota de l'esquí, ens calcem l'esquí amb la fixació aquesta, amb la talonera que es mou, amb la bota flexible, i comencem a pujar. I ens podem encarar a la neu, cara a la neu amb els esquís cap amunt i no tirem avall, gràcies a la pell, no? Llavors hem d'anar pujant pues, fent unes diagonals per anar recuperant alçada, no? Un cop a dalt del cim, llavors es treure aquesta pell d'esquí de muntanya, aquesta pell se li treu, es fixa la fixació com si fos una fixació normal i corrent de pista, es fixa la bota, es queda una mica més rígida i és com si baixéssim teòricament per una pista qualsevol de quan vas esquiar aquí a la Molina o aquí al Pirineu.
Tot i que amb neu verge.
Correcte. Diem, la gràcia també de fer aquest tipus d'activitat és que ja sigui amb aquest cim que anem a fer, que és el Mostagata de 7.546, o ja sigui qualsevol cim com la Neto, com qualsevol cim d'aquí del Pirineu, la idea és que un cop a dalt baixes per neu verge, no? I una mica és com baixar per on tu vulguis. No?
D'acord. Aleshores, per què heu triat un cim per fer amb esquí de muntanya? És a dir, el cim està triat específicament per la possibilitat que teniu de fer aquesta pràctica amb els esquís?
Sí, realment hi havia diversos cims sobre la taula, no? I sobretot els cims que tenien sobre la taula eren 8.000, no? Que estan allà pendents, que potser en un futur hi anirem, no?
N'hi ha 14 a la Terra, llavors en queden 13.
Exacte. Llavors hi havia un parell que estaven sobre la taula, el que passa que, com he comentat abans, fer un 8.000 comporta doncs, una despesa econòmica molt gran, perquè només el permís estem parlant que ja costa com a mínim 3.000 euros només el permís d'un paper de fer un 8.000, i llavors ja aquí ves sumant tot el que comporta, no? Llavors ben descartar l'opció de fer un 8.000 no per la dificultat sinó per l'esforç d'un mes i mig mínim de vacances i el cost econòmic. Llavors quan vam mirar altres cims a fer, teníem sobre la taula que havia de ser un 7.000 segur, no? Llavors l'al·licient de dir, bueno, si anem a fer un 7.000 i que no és un 8.000, anem a fer-lo que sigui algo diferent, no? Perquè per anar caminant preferíem fer un 8.000, no? Llavors vam decidir fer un 7.000 amb esquís, i aquest és el cim com excel·lència per anar a fer amb esquís de muntanya.
D'acord. És un cim molt conegut, és un cim molt cobejat, és un cim amb molta gent...
És un, bueno, a tots els cims d'aquest tipus de l'Himàlaia està ple de gent sempre. Sí. Realment hi ha molta gent, i igual que a tots els 14 o 8.000 que n'hi ha al planeta, n'hi ha molta gent, i aquests 7.000 també, no? Perquè diuen que és la porta de la gent que té decidit fer un 8.000, doncs és la porta de dir, bueno, anem a fer aquest, a veure com...
A fer alçada.
Com, exacte, anem a fer alçada, anem a veure com ens trobem, i l'any que ve o dintre de dos anys, vinga, anem a fer el 8.000, no? Llavors, nosaltres ja el tenim fet, dos dels membres de l'expedició, l'altra persona pues, no ha fet tanta alçada com nosaltres, però sí que s'ha entrenat físicament, i llavors, bueno, és, nosaltres és com... No és la porta de fer un 8.000, perquè no és la idea no és, sinó és fer aquest 7.000 per l'al·licient de pujar i baixar-lo esquiant, no? I perquè teníem ganes de fer una altra muntanya emblemàtica i alta, no?
Uh-huh. Aleshores, aquests darrers mesos de preparació molt frenètica, com ha anat tot això?
Bueno, també una miqueta és, com deia abans, entrenar els caps de setmana, i sortir els caps de setmana i buscar activitat que estiguis hores i hores, i ja sigui esquí a muntanya quan podia haver-hi, que aquest hivern ha sigut complicat pel tema de la neu, que no ha hagut molta, però sí que si no és esquí a muntanya, doncs ara és bicicleta, perquè la bicicleta va molt bé per aquest tipus d'esforç físic que simula molt bé el que és l'esquí de muntanya, almenys a l'esforç físic, i durant la setmana si pude ser a córrer. I el que es tracta és entrenar durant cada setmana i sortir a la muntanya, i no és res més diferent del que vam fer quan vam anar a fer el 8.000. No m'he entrenat ni menys ni més, nosaltres creiem que hem entrenat el mateix.
Exacte, el cos ha d'estar en una determinada situació física.
Exacte.
i punt.
Sí, i tot és constància, passar-s'hi les hores a la muntanya i fer activitat, i tampoc importa que sigui que es vagi a fer cada setmana un 3.000, perquè no cal, el desgast físic i l'esforç físic el faràs potser també amb un 3.000 que amb un altre cim del Pirineu que no sigui 3.000, no?
D'acord. Uh-huh. Aleshores, aneu a la Xina, oi?
Correcte.
Calen permisos o com va tot això?
Sí, com qualsevol muntanya de l'Himàlaia, s'han de pagar uns permisos, el que passa que no són tan elevats.
D'acord.
Estàvem parlant abans de que per fer el xollo el permís eren de 3.000 euros, aquí no te'l sé dir amb exactitud, perquè tot és com un pack que ja tenim al servei, però val, però molt menys, estem parlant que potser el permís val 300 euros, no? És un permís que pots assumir perfectament, però clar, hem de contractar, no podem anar pel nostre compte en una muntanya d'aquest tipus tampoc, perquè has de tindre un oficial d'enllaç, has de pagar uns permisos, t'han de deixar passar per unes aduanes per entrar a la muntanya, has d'estar segurs que vas a fer aquella muntanya i no cap altra. Llavors logísticament és el mateix que quan vam anar a fer el xollo, el que passa que amb un cost diferent.
D'acord. Perquè tot això llavors ja es planifica amb agències d'aquí, amb agències d'allà?
Nosaltres la idea és contractar-ho amb agències d'allà, perquè tenim l'experiència, molt bona experiència, quan vam anar l'última vegada. Uh-huh. El que passa que nosaltres, aquesta muntanya està situada a prop del Kirguistan, a l'oest de Xina, i llavors és un accés una mica complicat. No està a la serrada del Kunlun, que és on està el K2 i aquestes muntanyes, no està a la serrada on està l'Everest, on està el Xollo, on està el Shishapagma.
És a dir, perquè ens situem al nord del Pakistan.
Exacte. Llavors, clar, no és un lloc que sigui molt habituat anar-hi, no? Uh-huh. Llavors les empreses no estan gaire acostumades a organitzar aquest tipus d'activitat. I no hi ha una empresa com és el Nepal, que n'hi ha moltes i estan molt especialitzades i porten molts anys i coneixen el que volen els occidentals.
D'acord.
I allà és una miqueta més complicat, no? Potser pels russos, que estan molt a prop, és més fàcil, perquè a més és més fàcil per arribar-hi per ells, però en canvi per nosaltres fer negocis és una mica més complicat. Llavors hem contractat els serveis amb una empresa aquí espanyola,
sí,
que ens han recomanat, I en principi molt bé. Què és el que contractem nosaltres quan anem allà? Contractem el que és el mínim que ens permeten contractar, que seria el bitllet d'avió, el que seria la persona que ens portaria fins al camp base, que això comporta pues, els portejadors o els camells, que aquesta vegada aniríem en camells fins al camp base, i el cuiner al camp base. I exactament el mateix com vam anar a fer el 8000, però més d'anar en camells, més d'anar en llacs, ara anirem en camells, no?
D'acord.
Llavors, un cop allà, tot el que és l'alçada, tot el que és a partir del camp base cap amunt, tot és responsabilitat nostra i ho hem de portejar-ho nosaltres.
D'acord, és a dir, no porteu portejadors.
No, serem tres. Nosaltres tres, que això és un problema també, que siguem només tres per poder equipar la muntanya. Però bueno, nosaltres tenim una ideologia que és que tot el que és alçada ho hem d'equipar nosaltres, no estem portejadors. Sí que necessitem portejadors fins al camp base, perquè a part de les nostres coses s'han de carregar pues, la tenda menjador, cadires per estar tot un mes allà, els fogonets per poder cuinar el dia a dia que estiguem al camp base, però tot el que és alçada ho portem nosaltres.
Molta material, aleshores? Perquè, clar,
tot que això... Nosaltres portem el material just i necessari i el que ens agafa en l'avió, perquè enviar també un cargo en aquell país és complicat, no és tan senzill com a Nepal, no? I nosaltres pues, portem aquests 20 quilets per persona, més 10 els de l'avió, a dalt de l'avió, i gestos, no? Estem portant uns 30 quilos per persona, més un petit cargo que finalment hem enviat, que no sabíem si arribaria o no, però finalment ha arribat, de coses extres, com poden ser tendes de recanvi, algun pal de recanvi que se'ns trenca, algun pal d'esquí, algú més de menjar, una copeta, una ampolla de cava per si de cas s'ha d'obrir, cosetes aquestes que bueno, no són necessàries, però si les tenim pues, són gratificants. No? Uh-huh. El que passa que sí que ells porten molt de material, i a més porten una quantitat de material per menjar nosaltres durant el camp base.
La mateixa agència.
Porta altre material. Nosaltres portarem 30 quilos per persona i ja està. Però ells potser portaran 200 quilos per tots nosaltres per estar allà. No només perquè ells també han de menjar, el cuiner ha de menjar, el cuiner ens ha de cuinar, ha de portar pues, una taula per poder menjar durant el mes aquell al camp base, diem, per estar confortables al camp base. Tot el que és alçada, pues, bueno, no estarem tan confortables per això.
Perquè el viatge via on aneu?
El viatge es pot entrar per la Xina o es pot entrar per Kirguistan. I nosaltres fem Barcelona-Moscú, Moscú-Bishkek, que és... Kashgar, perdó, que és la capital del Kirguistan, i després allà agafem pues, un camió o uns 4x4 i ja passem a la Xina.
D'acord.
Llavors passem pel pas al Torugat Pass, que és el pas famós aquest de 3.700 metres, que és la ruta de la seda, uh-huh, i molt famosa de la Xina. No? Llavors passem aquesta banda a la Xina i llavors entrem cap a...
És a dir, entreu a la Xina per la ruta de la seda.
Sí, correcte. Sí, okay. Sí.
Llavors... Molts dies us fareu aquest trànsit?
Trigarem 4 dies des de que sortim de Barcelona fins que arribem al camp base. 4 dies per arribar-hi.
Uh-huh. I un cop al camp base, a quina alçada està el camp base?
El camp base està a 4.400 aproximadament.
I cal fer una certa aclimatació?
Bueno, la sort que tenim també que per arribar al camp base ja passem per un port de muntanya de 3.700.
Correcte.
I això ens aclimatarà, vulguis o vulguis, no? I després pues, tenim un dia de trekking que mica en mica doncs, ens anirem aclimatant. No comporta una aclimatació molt, molt exhaustiva, però bueno, en principi no tenim planificat una aclimatació per arribar al camp base. Hi arribarem perfectament. Jo pensem que 4.400 és una alçada que estem acostumats tots tres i que no hem de tindre cap problema.
Has dit que teniu la intenció d'estar un mes al camp base.
Un mes són tota l'expedició i són 19 dies, 20 dies al camp base.
D'acord.
Són els 4 dies d'anar, 4 dies de tornar, més els 20 dies.
Més els 20 dies. I durant aquests 20 dies, què fareu?
Bueno, el que es tracta és equipar la muntanya.
Equipar-la.
Què vol dir això? Pues plantar tendes, pujar gas, pujar menjar, per poder anar pujant la muntanya a poc a poc. No es pot pujar la muntanya de cop com pujaríem aquí a la Neto, pujaríem qualsevol altre cim. Seria, aquí no pots pujar del camp base fins al cim d'un sol dia o sense baixar per aclimatar. anirem mica en mica aclimatant i en mica en mica...
Hi ha 3.000 metres de desnivell.
Hi ha 3.100, 3.200 metres de desnivell fins a dalt. Llavors això els anirem fent a poc i no els podem fer tot de cop perquè ens hem d'anar aclimatant a l'alçada.
D'acord. Per tant, s'han d'anar posant campaments intermitjos?
Correcte. S'han de posar 3, els mateixos que vam ficar quan vam anar al Xollo, el 8.000. Per tant, logísticament és idèntic. El desnivell és idèntic. Diguem que no és una muntanya de 8.000 metres, però tenim les mateixes condicions a nivell físic i a nivell de camps que són idèntiques a la del Xollo. La diferència pues, és un 7.500 a 8.200.
D'acord. S'ha d'escalar? S'han de posar cordes? S'ha de posar alguna
cosa? Com et deia, és una muntanya que es pot fer totalment amb esquís, no té cap dificultat en aquest sentit. Però sí que del camp 1 al camp 2, depenent de l'any, depenent de la neu, ja se sap que aquestes coses van canviant, hi ha uns cèracs. Llavors aquí és probable, no és sempre així, però és probable que els esquís els tinguem que posar a l'esquena i remuntar un petit cèrac de 50 metres amb cordes. Si hi ha cordes, utilitzarem les cordes que hi hagin, si no hi ha cordes haurem d'equipar aquella part.
En porteu per si les mosques?
En portem per les mosques i també en portem per si ens hem d'encordar, perquè amb esquís pues, és molt fàcil o molt perillós de que poguessin caure amb una esquerda o que poguessin mil coses, no? Baixant que ens trobem boira i ens haguem d'encordar perquè la muntanya que un es perdi esquiant, perquè esquiant en seguida fas un giro i estàs a 30 metres de l'altre i potser amb boira doncs no el veus, no? Llavors portem corda per si ens hem d'encordar nosaltres, tant pujant com baixar esquiant, per si hem d'escalar una miqueta aquell cèrac pues, per poder progressar per aquell cèrac, que a vegades el podem passar per, potser depèn de l'any, el podem passar pel costat.
Teniu clar la ruta, l'itinerari, això com funciona?
Sí, aquí és l'itinerari normal que de la muntanya per pujar. És una muntanya que és molt, molt plana i molt constant, té un desnivell de 45 graus, exceptuant aquest cèrac, i és molt evident, no té cap pèrdua en aquest sentit.
D'acord.
I a més, amb la gent que sabem que hi haurà molta gent, perquè en aquestes muntanyes hi va molta gent, i en principi doncs, no ha d'haver-hi problema de pèrdues. El problema és que si fa mal temps, que és una muntanya que fa bastant mal temps, si ens trobem boira, etcètera, pues el problema pot estar aquí. Però bueno, portem GPS i portem pues, eines per poder que no ens passi aquestes coses, no? Que no ens perdem. No?
Quina neu trobareu?
Trobarem una neu tova, per això anem amb esquís de muntanya. I és estrany, no? El que passa és que és una muntanya que està molt, molt sola, enmig d'una planícia, i fa molt de vent, i a part de fer molt de vent, normalment a la nit acostuma a nevar. Llavors és probable que és una muntanya que hi trobem una neu adequada per anar amb esquís de muntanya, tant per pujar com per baixar. És una muntanya que la gent que no va amb esquís ha d'anar amb raquetes. És una neu que la gent
t'enfonses
ràpid. No? Probablement, pues, si hi ha una traça, aquella traça estigui una miqueta més trepitjada i més dura, però si t'has de sortir de la traça, en seguida, si vas caminant, en seguida t'enfonses.
Heu triat aquesta època de l'any per alguna qüestió en particular, per pujar-la, o perquè era quan teníeu vacances?
Bueno, és una muntanya que es fa a l'agost, en principi. Allà toca el Monzón, el que passa que com que està molt a l'oest, no li toca tant com la zona del Nepal, que s'ha d'anar més cap al setembre. Llavors, és una muntanya que s'ha d'anar o ara a l'agost o a principis de setembre, diem finals d'agost, principis de setembre, diem que és l'època. També és una raó de per també escollir aquesta muntanya, no? Perquè a part de que es pot anar a fer a l'agost, que és quan concedeixen les vacances, quan és un mes només, bueno, hi ha molts punts a favor de perquè també hem fet aquest tipus de muntanya.
D'acord. Aleshores, si marxeu aquest dissabte, heu d'arribar entre dimarts i dimecres al
Correcte.
Camp base, aproximadament.
Correcte.
Quan preveieu que podeu atacar la muntanya?
Pues l'altre dia ho parlàvem, més o menys, i tenim pensat cap al... jo penso que el 5-6 d'agost serà encara aviat. Potser l'altre dia ho estàvem calculant i potser serà cap al 10, 11, 12 d'agost, el primer intent.
I com comunicareu aquests, aquesta presència, aquests intents?
Pues, nosaltres ens emportem un mòdem satelital, perquè ja no hi ha cobertura de cap altra manera. Llavors ens contactarem per e-mail amb tota una gent que s'ha subscrit a la nostra web,
sí,
en la que pot rebre les notícies diàries del que anem fent el dia a dia. No? Nosaltres sempre que hi puguem enviarem una crònica del que estem fent allà a l'expedició, no? El que ens ha passat, el que farem i si anirem a atacar els cims i... Llavors, mica en mica anirem explicant la nostra història a tota la gent que vulgui subscriure's a la web i així poder rebre aquesta informació. La gent que no estigui subscrita, que és totalment gratuït, subscriure's, pot connectar-se a la web i veure doncs, la informació, les fotos que anem penjant, llavors anirem alimentant aquesta font. No?
Des d'allà.
Des d'allà.
Com veu fem el xollo, si no recordo malament. Quina web és?
La web és diferent a la del xollo, és una web diferent. Aquesta es diu Mustak, és complicat.
Sí. És
M-U-Z-T-A-G-H.
D'acord.
Mustak, amb GH acabat, 2011, que és l'any.com.
D'acord, mustak2011.com és la web a través de la qual ja fa temps que esteu penjant totes les vostres activitats també. Oi?
Exacte, estem penjant, no estan tots els entrenaments, estan part dels entrenaments en què hem pogut fer un petit reportatge amb un vídeo de 2-3 minuts que jo penso que pot ser interessant que ho vegi la gent perquè hi ha vídeos pues, macos, així també la gent sap més o menys pues, com anem, què és això de l'esquí de muntanya, com es puja, i una miqueta també pues, veure què és el que hem anat fent. No?
És un repte enfrontar-se doncs, després d'haver fet el xollo amb un 7.000?
Totes les muntanyes són un repte, no vol dir que un 8.000 sigui més difícil que un 7.000, ni molt menys. No? Aquí tenim la dificultat és l'alçada i que anem amb esquís de muntanya, no? Que és un grau més que nosaltres l'hem volgut posar, no? Anar amb esquís, no? Perquè podríem anar caminant, que potser la logística seria molt més senzilla, seria menys perillós, etc. Però nosaltres l'hem volgut posar un puntet. Tot és un repte, no? No sí que potser per mi i per l'Andreu és una cosa que ja tenim bastant mastegada en aquest sentit, no? Perquè logísticament, el que ens trobarem, el que, com és la vida al Can Bassa, tot això ja ho hem viscut, no? Ja sabem el que farem, no? El que passa que pues, la Raquel, per ella tot és una mica nou i sempre ens va preguntant, bueno, però això... I, bueno, diu, tranquil·la que vas amb experts, no? En aquest sentit. Ella pues, té més neguits que nosaltres, però sí, tot per tres és un repte i per la Raquel també, no? Perquè ella no ha fet tanta alçada, el màxim que ha fet és fins a 5.200 i fer un 7.000 pues, serà un repte per ella, no?
Fa patir l'alçada, precisament?
Sí, em fa patir tant aquí, que és una muntanya de 7.000 metres, però també pot fer patir als Andes, que són muntanyes de 6.000 metres, com el Pirineu. Diguem, l'alçada sí que és més probable que tinguem més problemes on anem que no als Andes o al Pirineu, no? Perquè les temperatures tindrem temperatures de menys 25 graus, amb molt de vent, amb aquella alçada pues, el cos pues, no reacciona igual que a 3.000 metres o a 4.000 o a 5.000. Diguem, és un punt molt important i la dificultat està aquí, saber-se aclimatar, saber quan pujar i quan baixar i poder lluitar amb el que és l'alçada i controlar el cos.
Quan estareu de tornada?
Tornem el dia 21. El dia 21 arribem a l'aeroport de Barcelona i esperem que amb el cim.
Amb el cim a la butxaca.
Amb el cim a la butxaca.
Doncs el Mustagata és el cim, déu-n'hi-do, preveure's les vacances fent això, no?
Sí, és totes les vacances de tot l'any només per fer aquesta muntanya. Sí,
déu-n'hi-do. Sí, doncs és aquesta proposta per aquest estiu, qui vulgui, doncs mustak2011.com.
Correcte.
És la web a través de la qual es podrà seguir aquesta aventura que en Robert Massana i els seus dos companys doncs, portaran a terme. Nosaltres també, doncs, en la mesura del que sigui possible, doncs, mantinguem alguna novetat al voltant durant aquest estiu d'aquesta expedició, doncs també els l'anirem acostant. Robert Massana, moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
I esperem retrobar-te amb el cim a la butxaca.
I tant, moltes gràcies.
l'Himàlaia xinès, 7.500 metres d'alçada amb esquís de muntanya, amunt i avall. Òbviament, es puja i després es baixa. Abans no finalitzem el nostre programa d'avui, actuació castellera el dissabte 23 de juliol, la Jove de Sitges ens porta més informació del que defineix la pròpia Jove de Sitges com una actuació de primer nivell al Cap de la Vila. Aquest dissabte a 6:45, el Cap de la Vila acollirà una actuació castellera de primera categoria. Es tracta de la 5a edició de la Diada de Colla Jove, que aplega la Jove de Sitges, les Joves de Valls, a Valls no en diuen Jove, en diuen Joves, la Jove de Tarragona i que té com a colla convidada els xicots de Vilafranca, a més, òbviament, de la Colla Jove dels Castellers de Sitges. Es tracta d'una nova exhibició incorporada al calendari de la Jove que permet consolidar el paper de Sitges com a plaça de categoria de primera línia. Amb aquest motiu, la Jove ha aprofitat la convocatòria per convocar una nova edició de la Diada de Colla Jove, a més de comptar amb la participació dels xicots de Vilafranca. L'exhibició suposa una nova estació a la ruta de la Jove aquesta temporada. Els de color vi han preparat, tot i algunes absències forçades en el tronc, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla, que estens habituals en les grans cites, així com el 4 de 7 en versió lleugera. I és que la Jove està treballant el 4 de 8 com a gran objectiu de temporada. Una nova ocasió més, a veure si és possible, per poder veure el 4 de 8. Demà divendres, la Jove realitzarà un assaig especial de 4 de 8. A les 9 al Palau del Rei Moro, i a l'assaig es prepararan les proves de l'actuació de dissabte i s'intensificarà la feina per aquest castell. Els darrers assajos del Carro Gros han permès realitzar nous avenços, si bé encara cal realitzar molta feina en les properes setmanes. Al costat del 4 de 8, la Jove també està assajant el 3 de 7 per sota com un altre dels grans reptes de la temporada. Els tornem a recordar la cita el dissabte 23 de juliol a 6:45 al Cap de la Vila, la Jove de Sitges, les Joves de Valls, la Jove de Tarragona i els xicots de Vilafranca. Amb aquesta informació arribem a les 12 del migdia. Demà més coses. Demà Edu Piñero, protagonista esportiu de la temporada, sens dubte l'entrenador del Club Bàsquet Sitges amb honors merescuts, serà en conversa amb en Pitu Valera i amb Antoni Muñoz. Demà també temps del cinema amb en Cisco Borderia, temps per repassar els titulars del diari de Vilanova, l'agenda del cap de setmana. En definitiva, una nova edició de La Cel Obert que els espera a les 9 del matí. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.